Aquesta tarda anem de copes a Mallorca.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 4 anys després, el Centre d'Esport Sabadell torna a disputar aquesta tarda una eliminatòria de Copa del Rei i torna també aquell famós debat de si aquestes competicions engresquen o molesten a la parròquia. Hi ha motius que consoliden els arguments dels defensors i dels detractors. Un premi econòmic que és innegable, l'oportunitat de donar minuts als menys habituals, també el risc de lesions. Tots aquests arguments, insistim, són vàlids. No negarem que estrenar-se al camp del Poblense, amb tot el respecte del món, no seria el debut més engrescador. I més quan no hi ha imatges en directe. I més també quan tenim el record recent de la temporada passada a la Copa Federació, quan l'equip es va haver d'empassar un gol mal anul·lat, una pròrroga i una fatídica tanda de penals. Tot el crèdit del món també als de Sa Pobla, que de ben segur ho tornaran a posar complicat aquesta tarda. En cas de guanyar, ja ho sabeu, un primera o un segona divisió a l'estadi, però com la federació s'ha entestat també a tocar un dels pocs al·licients que tenien aquestes primeres eliminatòries, com a mínim a nivell personal, direm que la segona ronda tampoc és que sigui la cosa més il·lusionant del món mundial. Però bé, sempre ve de gust veure competir el Sabadell de Ferran Costa i avui no serà una excepció.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimecres 29 d'octubre del 2025, 1:05 del migdia, la Meritxell Dambrinc al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Primeres eliminatòries d'aquesta Copa del Rei ja resoltes. De seguida ho comentem amb el Sergi Garcés com està la pel·lícula, però vaja, ahir l'Ourense va protagonitzar la primera campanada, podríem dir, guanyant 4-2 al Real Oviedo a la pròrroga. També en el temps extra va guanyar el Girona 2-3 al camp del Constància dels Primera. Ahir van passar sense problemes València, Sevilla, Real Sociedad o Getafe, que va guanyar 0-11 a l'Inter Valdemoro. En bàsquet, quarta victòria del Barça a l'Eurolliga, guanyant per un ajustat 74-72 a l'Olímpia de Milà. També van guanyar València Bàsquet, 94-79 al Fenerbahçe, i Baskonia 92-85 al Dubai. En canvi, nova ensopegada del Real Madrid fora de casa, 90-84 a la pista del Bayern. I en tennis, Carlos Alcaraz ha caigut a la primera ronda del Masters 1000 de París contra el britànic Cameron Norrie per 4-6, 6-3 i 6-4. I completem la prèvia amb tot això.
Comenta la recepció.
Tindrem la prèvia d'aquest Poblense Sabadell d'aquesta tarda amb el Sergi Garcés, amb l'Adrián Arroyo, amb el tècnic rival Òscar Troia, amb les estadístiques, amb un informe econòmic també de la Copa. Rememorarem el primer aniversari de la col·laboració del Centre d'Esports amb Pedralba arran de la Dana. Parlarem de l'eliminació del Club Natació Sabadell de Futbol Sala a la Copa del Rei o la prèvia de la segona jornada de la Champions masculina de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Ho deia l'Adri ahir, feia una primera pinzellada. El Real Murcia s'havia carregat el seu entrenador, Joseba Echeverría, però també ha caigut el director esportiu, Asier Goiria, el president Felipe Moreno, atès als mitjans. Aquest matí l'Enrique Roca, ahir Adrián Colunga, ja va dirigir la primera sessió amb el primer equip pimentonero.
De quin partit no estarem pendents?
S'està jugant un partit de la Copa de Xipre des de fa mitja hora. La Girona Sonilissos davant la PEA a Trotiriu. Déu-n'hi-do.
I a les xarxes socials?
Crec que l'hem dit bé. A les xarxes, a Instagram, el detall que ha tingut Kaiser i la seva parella amb el seu company de batalles al darrere, a l'eix de la defensa, Arthur Bonaldo, enviant-li un cistellet amb productes per nadons, ara que és a punt de néixer el seu segon fill, Daniel.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem un exarlequinat ara a les files del Vilafranca, David Acedo. I avui, directament, li hem preguntat a la intel·ligència artificial si li mola o no li mola la Copa del Rei.
Mola moltíssim la Copa del Rei. És una d'aquelles competicions que et manté enganxat a la tele o al camp des del primer minut fins a l'últim xiulet. No és com la Lliga, que és més previsible i llarga. Aquí, amb el format d'eliminatòria directa, qualsevol equip petit pot donar la campanada i eliminar un gegant. Recordes aquells partits històrics on un equip de segona B o tercera deixa fora el Madrid o el Barça? Doncs això passa any rere any. A més, té aquest encant romàntic, camps modestos plens d'aficionats apassionats, jugadors que ho donen tot per un somni, i finals èpiques que recorden durant dècades. La tensió, els penals, les pròrrogues, tot plegat és futbol en estat pur. I no només pel resultat, sinó per les històries que hi ha darrere. El porter que para tres penals, el davanter suplent que marca el gol de la seva vida, o l'entrenador interí que es converteix en heroi del poble. Enguany, com sempre, la cosa promet. Equips humils que ja han començat a fer soroll a les primeres rondes, i els grans que saben que no poden relaxar-se ni un segon. És imprevisible, és intensa, és passional. Vaja, és la Copa del Rei.
Hotel Suís.
Som-hi, va! 9 minuts del migdia d'aquest dimecres 29 d'octubre del 2025. Aquesta sintonia m'acaba de traslladar a les eliminatòries de Copa del Rei i prepandèmiques i pandèmiques també, quan el Sabadell va haver de jugar a segona divisió davant la SD Ibiza, davant la Penya Deportiva. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
L'algoritme de la intel·ligència artificial
està a punt de tirar l'ordinador, però carrer avall,
No seria precisament el teu algoritme,
No, però bé, entenc, que sí que és veritat que, home, és emocionant pel fet de que són partits únics o eliminatoris a partit únic, que són 90 o 120 minuts o penals, en el pitjor dels casos, a qui li toqui acabar en els penals. Però més enllà d'això, estic d'acord amb el que s'ha apuntat al principi. A la Copa només li faltava la fase de grups aquesta, o la zona, o aquesta divisió zonal, per acabar de treure-li, per mi, dels poquets al·licients que li quedaven ara mateix a la competició, que és que els petits realment puguin jugar contra qualsevol gran i no a sobre acotat a la seva zona. I has tret els de la Supercopa, els altres, els del mig, no sé, però bueno, és igual.
Al final hi ha equips de primera, no entrarem tampoc en un debat que és de sobres conegut, però hi ha equips de primera amb molt més caché i amb molt més al·licient que, amb tot el respecte del món,
no.
Els catalans, que els tenim molt vistos, perquè a més acostumes a jugar de tant en tant a la pretemporada amb ells.
Mira, tens la sort de tenir el Girona, l'Espanyol i el Barça, per dir-ho així, a la teva zona, no? Sense menys tenir a cap dels altres, com pot ser, doncs, en aquest cas, Osasuna, que també pot tocar, o els aragonesos de segona A, que et poden tocar. Però estic d'acord amb el que estàs apuntant, és a dir, els de casa, traient el Barça, és a dir, amb Espanyol i Girona, tenim la sort de que ens trobem, perquè hi ha l'acord de veure'ns a pretemporada, perquè venen de tant en tant, o perquè venen a jugar algun partit d'alguna final de Copa Catalunya. Per tant, els tenim vistos, a més de la proximitat, els tenim vistos. Home, a mi em faria gràcia de tant en tant trobar-me, doncs, aquelles eliminatòries contra el Sevilla, per dir alguna cosa, que feia segles que no te'ls trobaves, no? I veure algun equip dels grans aquí, però de qualsevol punt de l'estat espanyol. Que ja et dic que ens estem anant una eliminatòria endavant.
No, al final,
tant de bo aquest sigui el problema que ens trobem d'aquí unes setmanes.
Però és veritat, al final, amb aquest sistema, doncs, t'inhabilita el fet de poder jugar amb un Real Betis, que saps també que et portaria molta gent a la nova Creu Alta, com es va veure en el seu dia a segona divisió. No sé, Valències, Villarreals, també equips, doncs, que tenen també una més història, que amb tot el respecte del món, un Mallorca o una Osasuna, que segurament no són equips que engresquin massa, i bé, Osasuna igual tens aquell record també de l'època de segona, però després també equips de segona divisió, clar, Real Zaragoza sí, que té una certa massa social al darrere que podria venir a l'estadi, però clar, Huesca i sobretot Andorra,
sí.
No sé, però bé, en fi, que ens estem anant una mica de mare del guió. I com deies tu, Sergi, avui toca superar aquesta primera eliminatòria contra el Poblense.
Sí, eliminatòria, recordem, partit únic contra un equip ara mateix acabat d'arribar a la segona federació, igual que el Sabadell l'any passat, el Poblense va pujar de categoria, en un partit que ja ho apuntava, ho deixava entreveure i fins i tot confirmar algun nom, Ferran Costa, on el Sabadell presentarà canvis, i per què no dir-ho, si li vols buscar la part morbosa que sempre li hem de buscar aquests enfrontaments, doncs home, inevitable pensar que en el present o passat molt recent els dos equips ja es van trobar la temporada passada. Llavors va ser la Copa Federació, recordem-ho. Llavors el Poblense era un equip de tercera federació i el Sabadell de segona federació, i va saltar la sorpresa de que va guanyar el dèbil a la tanda de penals. Per tant, res, avui el Sabadell ha sortit cap a Palma i em consta que saludaràs perquè els de Ràdio Sabadell també han sortit avui cap a Palma.
L'any passat va tastar el municipal de Sa Pobla el Sergi Garcés a la Copa Federació, però l'home Copa del Rei és l'Adrián Arroyo. Adri, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, o guten morgen, no sé què dir, perquè acabo de pujar aquí al cotxe de lloguer, no estem en marxa encara, però tot està en Alemanya aquí, o sigui que es nota, a quina illa hem arribat.
Acabeu d'aterrar ara mateix amb Roger Benet, ara fa uns instants, ara fa uns minuts,
literal,
no?
Literal, literal, o sigui, el temps just de perdre'ns una mica per la terminal, de trobar a on havíem de recollir el cotxe de lloguer, i acabem de plantar el cul ara mateix al seient, estem al pàrquing de la terminal.
El vol bé, no?, per això, una cosa molt, molt curteta.
Preguntaria al Roger, que ha tingut temps de fer una becaïneta,
sí.
De... Mira, que sí, el vol crec que ha durat 40 minuts i ja ha dormit 45, o sigui, que imagina't. No, de veritat, o sigui, li he enviat un missatge perquè estava 5 fileres més enrere i ja 10 minuts abans d'enlairar ja estava clapant, o sigui, que ha anat perfecte el vol.
Per no perdre el costum, l'últim dia al Corcón dormint en directe i avui un cop de cap previ.
No descarto que se m'adormi ara també aquí al copilot,
A tot això, Adri, avui amb el temps just, perquè serà qüestió de dinar i anar cap a l'estadi, perquè recordem que el Sabadell obre aquesta segona tongada de partits d'aquesta primera ronda de la Copa.
Ahir en parlàvem a la redacció, amb el Parc, precisament d'això, perquè som l'únic que juguem a les 6 de la tarda i fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat d'intentar avançar aquest partit per facilitar el vol de tornada al mateix dia. Al final ha canviat tant la pel·lícula que, com ja venim explicant des de fa dies, l'equip directament dormirà a Mallorca i marxarà cap a Màlaga directe, o sigui que no torna al Prat. Però sí que és veritat que de totes les eliminatòries, que no són poques, d'aquesta primera ronda, no és gens habitual, per no dir que avui, per exemple, som els únics, juguem a les 6, per tant, tu comptes que hi haurà pròrroga, no, ja?
Segur,
no?
segur. Jo ja he fet, llavors... ja he fet la meva predicció al grup d'esports.
Cap a quarts de 9, les 9 com a molt, hem d'estar ja sabent si som al bombo o no, d'un sorteig que, si no em dieu el contrari, crec que tampoc se sap quan serà.
No tinc constància, jo, del sorteig. Per tant, bé, entenc que un cop s'acabin les eliminatòries poden dir, doncs dilluns a la una a les Rozas fem la segona ronda, o l'endemà divendres.
No, que ben no jugat de... això de no tinc constància. Ep, després de veure ahir el partit del Girona, a Inca.
Li van anar d'un pèl, al Girona.
I tant.
A tot això, després ho comentarem també amb el Sergi, però les dues victòries d'ahir dels teòrics favorits del grup, Girona i Huesca, al final augmenten les possibilitats, Sergi i Adri, de trobar-nos a la segona ronda amb un rival de primera o segona divisió a l'estadi.
Sí, home, de moment han fet la feina, com recordeu ara, un d'ells com a mínim amb força patiment, perquè va haver de recórrer a anar als 120 minuts al Girona per deixar fora el Constància, però bé, al final aquestes dues primeres classificacions, com dius, accentuen el tant per cent la probabilitat que el Sabadell, en cas de passar avui eliminatòria contra el Poblense, doncs es pugui trobar això contra un equip del futbol professional.
Mira, m'avisa, per cert, per línia interna, el Raúl Chao, que Gol Simbar ha dit que el sorteig és l'11 de novembre. Per tant, bé...
Tindrem sí. temps llavors per especular amb els possibles rivals si avui va bé la feina.
I... Espera't, perquè diuen també que es posaria fi al criteri de proximitat geogràfica en quatre grups.
Doncs no és la idea,
No era la idea inicial.
No era la idea inicial.
Els clubs havien estat avisats en un primer moment que aquestes dues primeres rondes serien amb criteris de proximitat. Amb aquests grups que
per mi, personalment, ja ho he dit ara fa un moment, seria una molt bona notícia que no fos així, és a dir, que es canviés aquest criteri, però molt em temo perquè, no sé, que la federació hagi rebut moltes queixes que es faci enrere d'una idea que ells mateixos van impulsar i que, de fet, s'ha portat a la pràctica en aquesta primera ronda. Per tant, no té per què canviar respecte a la segona, més enllà que la federació pot fer el que vulgui, evidentment.
El que passa és que aquest criteri de proximitat va ser proposat pels més humils per intentar evitar el que ens va passar, per exemple, l'última vegada que vam jugar a Copa, que sent primera federació, és a dir, tercera categoria, haguessis de creuar tot Espanya més de 1.000 quilòmetres per anar a jugar a Sanlúcar de Barrameda, i al final, curiosament, és una llei que el que ha acabat afavorint no és els humils, sinó els grans, perquè al final, tal com ha quedat distribuït amb aquestes quatre meitats, hi han excepcions, és veritat, perquè no sé si era l'Albacete que havia d'anar a Sant Fernando, Orlando a les Illes Canàries, etc. I el repartiment està una mica agafat amb pinces en alguns casos, però que al final el que acaba afavorint això és el gran, sobretot penso en la següent eliminatòria, que, per exemple, un Girona, un Espanyol si passa contra l'Atlètic Lleida, etc., doncs no hauria de desplaçar-se al camp d'un humil de l'altra punta d'Espanya. Però és curiós que un fet que està pensat des dels humils per no fer grans desplaçaments acaba beneficiant més als grans que no als petits.
En qualsevol cas, ho diu Golsimbar, esperarem confirmació oficial, perquè també parla, per exemple, ara parlem d'això, d'unes quantitats econòmiques, ara fa unes setmanes, que no són reals, que no són exactes, per tant, ho posem una mica en tela de judici, de moment, però parla això, de canvis en el format a partir de la segona ronda, i que el país es dividiria en dos grups, i no quatre. Per tant, encara hi hauria una divisió a la segona ronda.
Ja veuràs tu com faran un altre cop la Diagonal i ens tocarà anar fins al sud.
Doncs podria ser. I a tot
home,
això...
No, en teoria, depenent de qui passi, però sí. El més probable és que fos a casa.
Sí, correcte. La segona ronda seria a casa. Però bé, ja veurem, insistim que tampoc ens avancem massa als esdeveniments. També parla que les dates de la segona ronda són el 2, 3, 4 de desembre, això se sabia, però diu que en una franja horària que la mateixa d'ara, entre les 7 i les 9, i això és mentida, perquè el Sabadell juga aquesta tarda a les 6. Però bé, esperarem, insistim a la confirmació, però insistim que és el que diu Golsimbar, que sol tenir bona informació també al respecte, del que passa dintre de la federació. Però bé, a tot això, un dels incentius d'aquesta Copa, com ja sabeu, és l'econòmic. Avui, també en aquesta línia, hem volgut aclarir algun aspecte en relació als diners, perquè hi ha un ball de diferents xifres que poden portar una mica a l'embolic. Escolteu, Sergi Adrià, aquest informe que ens han deixat la Júlia Ramon i el Sergi Parc intentant posar una mica de llum a la foscor. Ben tornats a la Copa del Rei. El Sabadell participa a aquesta meravellosa competició 4 anys després i això vol dir que tindrà algun ingrés extra per disputar el torneig.
Diners per participar a la Copa.
Pel sol fet de ser un dels participants, el centre d'esports ja fa caixa, concretament 42.500 euros, perquè juga la primera ronda com a visitant.
Diners per passar de ronda.
Per cada eliminatòria que superi el Sabadell, cobrarà 32.500 euros més. Per tant, en cas de guanyar avui, la suma total acumulada serà de 75.000 euros clavats. Els 42.500 que dèiem per ser participants i aquests 32.500 per classificar-se per la segona ronda.
Hi ha algun premi més?
En les últimes setmanes hem vist alguna informació que apuntava que hi havia un premi extra de 18.000 euros en cas que el Sabadell passi ronda avui. Fonts consultades per aquesta emissora han desmentit aquesta xifra. De moment, no hi haurà cap botí més a contemplar.
Hi ha algun premi diferent en pròximes rondes?
Almenys en les primeres rondes de competició no hem de contemplar altres ingressos que puguem pensar, estil ajudes extres, premis, drets audiovisuals o el que sigui. Res de res més enllà del que hem dit al principi.
Taquilla de la nova Creu Alta.
Cal tenir en compte, això sí, que en cas de guanyar, el Sabadell jugarà la pròxima eliminatòria a casa contra un primera o un segona. Això voldrà dir tenir un ingrés extra per la caixa que es faci a taquilla. Òbviament, la xifra dependrà de com d'atractiu sigui el rival, la resposta de la gent i la política de preus que vulgui aplicar el club.
Necessito un resum, sisplau.
Som-hi. Bàsicament, el Sabadell ja té assegurats 42.500 euros pel fet de participar a la Copa del Rei. A més, per cada ronda que superi, s'embutxacarà 32.500 euros més. O sigui, que si avui supera l'eliminatòria Sa Pobla, 32.500 a la butxaca. El total acumulat seria de 75.000. A partir de la segona ronda, el Sabadell jugarà a casa. Per tant, haurem d'afegir-hi el que ingressi per taquilla, si es dona el cas. I si passés aquella segona ronda, 32.500 euros més en ajudes. I així successivament. Si l'equip es plantés en rondes molt avançades, ja veuríem si encara hauríem d'afegir nous elements a aquest tresor. Com, per exemple, els drets audiovisuals, però això estem parlant ja de vuitens de final, de rondes molt, molt llunyanes, que ens queden molt llunyanes en el temps, i que implicarien que el Sabadell es carregués a un parell d'equips de segona o de primera divisió. Ha quedat clar, no?, aquesta xifra. Sergi Adri, 75.000 euros, que avui el Sabadell es pot embutxacar, pot ingressar en total.
No són dolents, no són dolents, i serveixen poden servir per molts projectes.
Per tapar forats, que diria aquell.
Sí, correcte, no? o per obrir-ne de nous, que podem fer de tot una mica.
És un 10% del drenatge,
un X% del videomarcador, també, no? Sí que és cert que, insisteixo, parlava, diria que era el 6 d'octubre, el mateix compte, Gol Simbar, ara ho explicava el Parc també, que els equips visitants que superessin aquesta primera ronda s'enduien 18.000 euros. Hem consultat a Ràdio Sabadell, amb fons del club, que ens han dit que en cap cas està estipulat això. Per tant, aquests ingressos es limiten a les ajudes que fa la federació als equips de primera federació. Diferent és la pel·lícula si arribes més endavant, insistim, si vas avançant rondes.
I hi ha un matís, si voleu, crec que no s'ha comentat, que és el tema de, entre cometes, haver tingut la fortuna de jugar a les Illes Balears, perquè això el que provoca és que la federació té una ajuda en el desplaçament i, per tant, no és el mateix anar, per exemple, a la Motilva Baja amb l'autocar que tu te'l pagues, etc., que no els vols que ha hagut de pagar el Sabadell, que en el cas, si no m'erro i ara tiro de memòria, crec que són 21 bitllets sí. que paga la federació.
Correcte. Aquesta és la xifra.
18 més 3.
En fi, Sergi, anem a escoltar protagonistes o què?
Vinga, avui te n'he portat uns quants, i variadets, perquè gaudeixi des de l'espera del pàrquing tant l'Adrián Navarroyo com el Roger Benet. Començo per Ton Ripoll. Primera veu del vestidor arlequinat en referir-se al partit d'aquesta tarda, no? D'aquest vespre, però no, ben bé d'aquesta tarda. I una mica la línia del que estem comentant tots plegats, aquesta oportunitat que se li obre al Sabadell de jugar contra un equip de futbol professional, evidentment, sempre que es passi la ronda, sempre que se superi l'eliminatòria d'avui davant el Poblense. Continua aquest cas el jugador de Santpedor parlant d'aquesta bona línia de treball que està marcant-se l'equip de Ferran Costa. Diu que en el seu cas, perquè és un dels supervivents de la temporada passada, un dels arguments o alguns dels arguments més que suficients perquè ningú no vulgui pensar només en el precedent contra aquest Poblense.
Més enllà d'estar de temporada passada, que crec que no ens hauria d'importar massa, estem a una nova temporada, crec que estem enfocats en el que està passant aquest any, i més enllà d'això penso que és una oportunitat preciosa tant pel club, per la ciutat, com per tothom, per doncs, anar allà, guanyar un altre partit, seguir amb les bones sensacions que estem tenint a la Lliga. Tots sabem el que suposa passar dimecres contra el Poblense, tenir l'oportunitat segurament de jugar contra un equip de futbol professional aquí a casa, no? Entenc? Amb la màxima il·lusió i amb la màxima humilitat, i ja no és treure'ns una espineta, sinó intentar guanyar com fem contra el Corcón, contra el Nàstic, contra qui sigui.
Clar, al final el Sabadell arriba amb bona dinàmica, però és que al davant també tindrà un equip d'aquells que va amb la fletxa cap amunt, que porta mesos amb la fletxa cap amunt.
Sí, sobretot perquè, evidentment, ahir també li preguntàvem a Ferran Costa si és el Sabadell el que surt amb aquesta etiqueta de favorit per allò de les categories.
No li va agradar,
No li va agradar gens, però per davant de tot això hem de recordar el mateix que estàs apuntant ara, és que davant, és veritat, és un equip de segona federació, és veritat, és un equip que acaba de pujar de categoria a aquesta quarta categoria del futbol espanyol, però hem de recordar que si el Sabadell s'està marcant un bon inici de temporada, el Poblense també, segon al seu grup, només per darrere del Barça Atlètic, per cert, amb qui va empatar aquest passat cap de setmana, i a qui a falta de poc menys de 10 minutets anava guanyant el Johan Cruyff, però més enllà del que diguin els números i més enllà del que diguin les ratxes, les dinàmiques en aquest cas, màxima humilitat i respecte, diu Ton Ripoll, i amb la il·lusió i les ganes de competir demostrades fins ara també a la Lliga.
Anem amb la màxima humilitat i amb el màxim respecte, com estem fent amb tots els partits de la Lliga, i la Copa no és una excepció, encara que sigui un equip d'una categoria menys. Crec que és molt il·lusionant i hem de respectar la categoria i els equips, perquè s'ho mereix tothom, i penso que ens hem de respectar nosaltres mateixos també i anar per totes i no deixar-nos res, perquè, ja dic, és una oportunitat preciosa per viure algo maco aquí a Sabadell.
Adri, què era això, el GPS o...?
El Roger Benet, que el prefereixo dormint, que no posant-me en idioma txec al cotxe i pujant el volum. Però vaja, ja està, l'he trobat en espanyol i ja està. No. En fi, no se'l pot treure de casa.
No. I mira que s'ha mudat avui, que sembla un tio seriós.
Sembla.
Juga Ton Ripoll o no juga Ton Ripoll avui?
No.
Jo diria que no.
Jo també, jo crec que no.
O com a mínim d'inici.
Home, a veure, perdó,
convocat,
sí, clar.
Convocat anirà.
Convocat, sí, va, sí, però jo crec que, bé, a l'11 titular m'arriscaria, i suposo, Adri, que coincideixes, no?, que no jugarà el de Santpedor.
Jo tinc el dubte de si juga Estals o no, però crec que en el cas de Ripoll He tingut la sensació que durant la temporada se l'ha anat, no sé si dir, dosificant o mimant, o al final, crec que en una roda de premsa de fa 4 o 5 setmanes ell mateix va dir, home, és que jo portava des del novembre de l'any anterior sense jugar 90 minuts en un partit, amb la lesió que va tenir, va arribar, bé, de fet es va autodescartar i després va arribar pels pèls al tram final, al play-off, i per tant hi ha un cert, no sé si dir peatge, perquè tampoc és això, però sí allò de voler mimar-lo a poc a poc i que està en ple rendiment, està rendint, no cal que descobrim ara com està jugant, però en un dia com avui crec que és un dels que se l'ha de, com a mínim de sortida, cuidar en aquest sentit perquè no vagi doblant dimecres dissabte. O sigui, jo, si me l'he de jugar, diria que no, però vaja, això Ferran Costa.
Al final, això també ho heu anat comentant durant la setmana. Emportant-te els 20 efectius que aniran després al camp del Juventud Torremolinos, avui rotacions les justes.
Sí, jo crec que farà una barreja, no? O sigui, hi haurà alguns titulars que algú dirà, ah, aquest podria haver estat a la banqueta i així segur que arriba més fresc a Torremolinos, etc. I també cal veure si són, no sé, recordo molt la temporada passada a Múrcia, Sa Pobla, etc., que dèiem, és que potser fas el càlcul de 60 més 30 per dosificar el que t'entra des de la banqueta i després la pròrroga propicia que juguin exactament el mateix. Però si no hi ha pròrroga, doncs que els que acabin el partit tinguin menys càrrega pensant en que 3 dies més tard tornaran a jugar. Però, com dius, amb la convocatòria que hi ha i amb els jugadors, que són pràcticament els de sempre en quant a la llista, o sigui, no hi ha molta cara jove en el desplaçament, crec que Lluís Esteve sí que viatja i poca cosa més, al final estem parlant d'això, de 4 o 5 canvis, potser, però no una alineació radicalment nova.
Tuit piulada de la Primera Federació d'ara fa uns segons. Millors aturades de la novena jornada, no hi és la de Rebollo. M'ha sorprès, eh? No he vist les altres, les quatre finalistes. Sí. Molt bones han de ser, per superar, sí, la de Rebollo.
Però la de Foli tampoc?
La de Foli tampoc, no, home, si no poses la de Rebollo, la de Foli... En fi, una mescla al final aquí, Sergi, entre titulars, suplents...
A mi no em busquis amb el tema rotacions, que tampoc li va agradar gens ni mica a Ferran Costa.
També va sortir escaldat del tema. Fora conyes, el que sí que va deixar clar ahir és que jugarà José Ortega sota pals.
Sí, Foli, que serà el proper protagonista que sentirem, completament descartat per l'11 titular d'avui, i tant de bo no hagi de jugar, que serà bona notícia, que serà que José Ortega no li passa res, i és l'únic nom, de fet, que va confirmar ahir el tècnic de Castelldefels de cara a l'11 titular amb el qual jugarà avui a Sa Pobla. Convençut, en aquest cas Foli, fins i tot, no sé si perquè ja se'n sumava alguna cosa quan li vam preguntar, que surti qui surti, l'11 és de garanties perquè, diu, tots els companys estan a un gran nivell.
Estoy convencido que los 11 que salgan van a salir a morder, a comerse el césped, a intentar hacer el mejor partido posible con los conceptos que venimos aplicando siempre. Y juegue quien juegue, vamos, con toda la ilusión de ganar, de que el que juegue también, que si en este caso, como bien has dicho, si hay alguna rotación, pues que el que juegue se luzca, porque se lo merece, porque trabaja como el que más. Y como te digo, cualquiera que juegue está más que preparado, ya no solo para Copa del Rey, sino para Liga.
I una més de Foli, en aquest cas, per recordar el que comentàvem ara fa una estona, també, aquest bon moment de forma del Poblense, per allò de no confiar-se, diguin el que diguin les categories, i sobretot recorda també, en aquest cas el porter d'Aragonès, aquest premi que li espera al voltant de la cantonada del Sabadell si avui és capaç de fer la feina.
Llevan una ratxa buena. Y claro que, como dices, ilusión de que es una nueva competición. Evidentemente queremos pasar de ronda, porque cada partido que este Sabadell sale a jugar, sale para ganarlo. Y como tú bien dices, luego aparte se recompensa con que las eliminatorias son más bonitas. No hay que menospreciar tampoco al rival, es un rival que viene de hacer las cosas muy bien y será un partido complicado. Como te digo siempre, que ahora preparar ese partido con la máxima ilusión, con lo que nos enseñe el cuerpo técnico de vídeo y análisis del rival, y viajaremos a Mallorca con toda la ilusión de hacer el mejor partido posible para ganar.
Doncs aquest matí ha viatjat el Sabadell a Mallorca, l'illa de Mallorca, a Palma, per disputar aquesta tarda el partit de la Copa del Rei. Adri, que no et robarem massa més temps perquè vas a ser allò amb el temps just i has d'anar a dinar. Si no em dius el contrari, o avui a dejuni.
Estaria bé. Li proposo a Roger Benet, dejuni, avui anem directes al camp o no?
No.
Doncs que truquis a Troia, ja que no... Per cert, el Poblense, deixa'm dir una cosa molt ràpida.
Vinga,
que
va,
vaig
molt
veure
ràpid.
Una estona l'altre dia contra el Barça Atlètic, que era el duel pel lideratge. És veritat que el partit després està condicionat per una expulsió, etc, però en el tram inicial em va sorprendre perquè normalment tu vas al Johan, et tanques al darrere, i en canvi la sensació que vaig tenir amb el Poblense és que és un equip valent, atrevit, que també va a dalt. O sigui que en aquest sentit potser avui ens enduem, no sé si una sorpresa, però sí que tindrem un partit entretingut.
Vinga, va, doncs una bona introducció que ens has fet aquí del Poblense. Gràcies, Adri, ens escoltem aquesta tarda.
Vinga, va, que arrenquem, fins ara, adeu.
Tres minuts per sobre del punt de dos quarts de dues. Sergi, que ens ha fet l'assistència, l'Adri, per parlar també d'aquest Poblense.
Sí, un Poblense que des de la seva perspectiva, evidentment, el que vol és fer saltar la banca una altra vegada. Ho van aconseguir la temporada passada eliminant el Sabadell, com ja hem anat recordant, en els penals d'aquella eliminatòria de la Copa Federació. I, de fet, va haver-hi un heroi. A l'estat de sempre hi ha algun nom que sobresurt i gairebé sempre acaba sent el porter. Doncs bé, qui ha parlat precisament a les últimes hores és el porter d'aquest Poblense, Vicenç Sabater, que va ser l'heroi d'aquell dia. No sé si tu tenies el nom molt fresco, no? A mi se m'havia oblidat completament.
De fet, recordo quins tres jugadors del Sabadell li va parar el penal.
Hosti.
No, eh?
No.
No?
No, jo no.
Vols intentar?
A mi no m'esperis.
Estava pensant ara que un segueix el Sabadell i dos no.
Doncs...
L'un és Miguelete i els altres dos són Càmara i Javi Delgado.
Doncs,
van fallar el penal.
Ni idea. Per cert, que li preguntaven a Vicenç Sabater si li agradaria tornar a convertir-se, a repetir aquesta fita de ser l'heroi en una eliminatòria de penals. Diu que no li importaria, evidentment, però vamos, que si pot triar, en 90 minuts ho volen deixar pelat.
Preferiria acabar el partit en 90 minuts, guanyar 2-0 i no ser protagonista, però bé, si s'han de donar una altra vegada les mateixes condicions, pues, també ho firmaria. La veritat, va ser un gran dia, va ser una gran experiència personal i bueno, intentar guanyar aquest eliminatori com sigui.
Doncs una gran experiència personal pel porter del Poblense, per Vicenç Sabater, i de ben segur també que va ser una molt bona experiència personal pel tècnic de l'equip de Sa Pobla, per Òscar Troia, que ens escolta ja al telèfon. Òscar, què tal, com estàs? Molt bon dia. Hola, Òscar, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí. Què tal, com esteu? 4 hores i mitja d'aquesta eliminatòria de Copa del Rei, com va aquesta il·lusió? Bé, sembla que tenim algun problema per sentir el...
Sí, me oís ara?
Ara sí, que el tenim conduint, Òscar. Et dèiem que com estan els nivells d'il·lusió allà a Sa Pobla abans d'aquesta eliminatòria de Copa?
Bueno, pues son máximos. Al final es una competición que nos hace muchísima ilusión, es una competición muy apetecible, tanto a nivel de club, jugadores como cuerpo técnico, y bueno, lo afrontamos con muchísimas ganas, sabiendo que tenemos un grandísimo rival delante y que bueno, que nos gustan los retos y que confianza y que hoy tenemos uno por delante que es pues batir al Sabadell i poder passar la eliminatòria.
A tot això, clar, vosaltres ja compteu amb aquesta experiència de l'any passat, també, de la Copa Federació, que us va donar el premi de jugar contra el Villarreal a la primera ronda.
Sí, pero yo creo que tampoco no tiene nada que ver. Yo creo que somos dos equipos completamente diferentes, un año completamente diferente a las circunstancias que nos enfrentamos en el año anterior. Bueno, yo creo que hay que usarlo como motivador, tanto por unos como por otros. Seguramente pues el Sabadell venga con esa motivación de que no se vuelva a repetir, y nosotros tenemos pues esa experiencia positiva que te puede dar fuerzas para decir que si lo has hecho una vez, pues también lo puedes hacer la segunda, ¿no? Pero yo creo que son partidos completamente diferentes, y bueno, vamos, preparando el equipo, preparado mentalmente para competir, para superar este reto, y que nos enfrentamos a uno de los equipos más en forma de fútbol español, así que bueno, un reto apasionante por delante en una competición que nos hace muchísima ilusión.
Aquí, des d'aquí la percepció que tenim és que el Sabadell és un equip força, força diferent, canvi d'entrenador, alguns jugadors nous també per aquesta categoria, per primera federació, però que el Poblense al final manté el cos tècnic, manté el bloc de la temporada passada, és cert que heu fet també alguns reforços, però que porteu aquesta inèrcia de l'any passat.
Sí, nosotros al final estamos en un club donde la continuidad pues la tienen muy en cuenta, tanto a nivel de dirección deportiva, y bueno, conseguimos los objetivos planteados en el año anterior y estamos prácticamente, pues repetimos un grueso importante de la plantilla. Sí que somos diferentes, al final el equipo se ha reforzado para afrontar esa competición de segunda ref, mucho más exigente que la tercera ref, entonces, bueno, y hasta ahora los resultados están siendo espectaculares y el buen hacer del equipo pues te hace que tengamos unas sensaciones muy buenas. Y nada, si tengo que pedir algo, cómo me gustaría que llegara el equipo para afrontar una eliminatoria como la que tenemos que afrontar, pues seguramente se acercaría mucho a la situación actual.
Déu-n'hi-do també el vostre inici a la Lliga.
Sí, muy contentos porque creo que es algo inesperado, es algo que, pues bueno, que a día de cuando empezamos a rodar, pues no imaginábamos tener 15 puntos en la jornada que estamos. En estos momentos los tenemos y, bueno, yo creo que es de valorar, pero tampoco no nos recreamos en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho, sino en lo que podemos hacer. Y lo que podemos hacer hoy es ser el primer equipo en poderle ganar en un partido oficial al Sabadell, y eso te puede dar, además, pues un paso de pasar la eliminatoria. Así que, oye, pues reto apasionante, rival dificilísimo, y yo creo que una competición, lo que te decía, una competición que ilusiona.
Uh-huh. Y l'última, míster, ens deia ara el nostre company Adrián Arroyo que al final va estar veient el vostre partit contra el Barça Atlètic i que lluny de tancar-vos a un Johan Cruyff vau tenir una proposta valenta allà al camp del Barça Atlètic. Sabem que el Sabadell també és un equip intens, que és un equip que li agrada proposar, que li agrada anar a buscar el rival. Preveus un partit maco en aquest sentit aquesta tarda?
Creo que tiene todos los ingredientes, ¿no? De ese tipo de partidos. Somos dos equipos que quizás pues planteamos nuestras estructuras ofensivas de una manera parecida. Y bueno, son partidos. El Poblense, si en algo se caracteriza, no es por jugar demasiado atrás, sino ni renunciar al balón, sino todo lo contrario. Somos equipos que intentamos proponer, equipos que vamos para adelante, equipos que tenemos estructuras ofensivas con muchísima gente por delante de balón, y que ojalá pues sea un buen espectáculo para todos. Y que bueno, vosotros tenéis la experiencia del año pasado. Yo creo que en el partido también del año pasado, al final tenemos mucha gente que coincidimos, yo creo que se vio un muy buen partido, porque también en ese momento vosotros teníais un equipo con unas estructuras ofensivas importantes y nosotros pues mantenemos las que teníamos el año anterior.
Mm-hmm. Molt atractiu. Va ser el partit de l'any passat i avui, per exemple, repassava el resum i va estar ple d'ocasions. Òscar Troia, entrenador del Poblense, de debò, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Sergi, la màgia de la Copa també és això, que l'entrenador rival t'atengui a 4 sí. hores i 20 minuts del xiulet inicial.
I com s'agraeix, perquè després
no això, eh?
Hi ha uns altres que amb 48 hores d'antelació no tenen a bé que els truquis i que puguis parlar amb ells i que puguis conèixer res. Quatre detalls, si tampoc cal entrevistes en profunditat,
no.
Allò...
Ni posant el dit a la...
Per treure premis, en fi, no. s'agraeix.
Para atenció, que sé que pararàs molta atenció...
Ja he agafat el mòbil per gravar tota la conversa.
Para molta atenció perquè també, evidentment, estem en prèvia de partit i tenim estadístiques. Tenim llibre de registre. Avui posa veu la Mireia Sanz, aquestes estadístiques prèvies del Poblense Sabadell.
El llibre de registre.
Gairebé 4 anys després, el Sabadell torna a disputar aquesta tarda un partit de Copa, una competició que, tot i arribar a la final contra el Sevilla fa 9 dècades, no se li ha donat massa bé recentment al conjunt arlequinat.
Una mica d'història.
De les darreres 10 eliminatòries a la competició del CAO, el centre d'esports només n'ha passat 3. L'últim, el desembre del 2020, a Can Mises contra la S d'Eivissa. Com va recordar ahir Ferran Costa, l'últim cop que es van superar dues rondes va ser la temporada 1992-1993, eliminant a doble partit el Manacor i el Baracaldo i caient després contra l'Extremadura.
L'estadística.
Si l'actual Sabadell guanya avui en els 90 o en els 120 minuts o arriba a la tanda de penals, fet que es considera un empat, igualarà la segona millor ratxa de la història del club sense perdre. En total, ja van 15 partits sense conèixer la derrota des del famós derbi a Terrassa de la temporada passada. Els 16 es van assolir en dues ocasions, la 84-85 i entre el final de la 76-77 i l'inici de la 77-78. El millor registre total continuen sent els 22 de la 93-94.
El rival.
Al davant hi haurà un Poblense en ratxa que ve de pujar de tercera federació i que era el líder del seu grup de segona fins al minut 82 de l'últim partit, quan el Barça Atlètic va fer el 2-2. Només ha perdut una de les 8 jornades fins al moment, la segona al camp del filial del Girona. Manté l'entrenador Òscar Troia i manté 12 dels 16 jugadors que van disputar algun minut a l'eliminatòria de Copa Federació del curs passat. Els únics que han marxat, el golejador d'aquell dia, Marco Alarcón, i tres recanvis, Capellà, Ayub i Labrés.
Els precedents.
Tercera visita de la història a Sa Pobla. A banda d'aquest esmentat precedent, amb el gol mal anul·lat a Javi Delgado, la fatídica tanda de penals posterior, n'hi ha un altre de fa gairebé 50 anys a Sa Fortaleza, quan el Sabadell jugava a tercera. L'equip que entrenava Pepe Martínez i que comptava amb els Joan Capó o José Luis Garzón Pare va caure per 1-0. Tots tres partits, per cert, s'hauran jugat el mes d'octubre.
Amb el xiulet a la mà.
Álvaro Cánovas García Villarrubia, col·legiat de 32 anys, nascut a Benidorm. Porta 3 temporades consecutives arbitrant a Primera Federació. Únicament té un precedent amb el Sabadell fa poc menys de 2 anys, però no és de massa bon record, tot i guanyar el Celta Fortuna a la Nova Creu Alta per 2-1. L'Alacantí es van passar unes mans en el gol del filial Celeste i poc després va xiular un penal molt dubtós de Carles Salvador. La seva mitjana és de 5,31 grogues i de 0,17 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Esperem que avui tingui la tarda més tranquil·leta. Aquest bon home, Cánovas, Álvaro Cánovas García Villarrubia, crec que, segon cognom compost.
Va sense cognom.
Sí, sí, però bé, serà l'encarregat de xiular aquest Poblense Sabadell. D'ahir, Sergi, què destaques?
Doncs mira, t'he destacat dues eliminatòries on va haver-hi sorpreses, anem a dir-ho així. La més gran, per mi, l'eliminació de l'Oviedo a mans de l'Ourense. 4-2 van perdre els asturians. Que la
veritat... Ué, a més de l'altre grup, l'Ourense.
I bé, un resultat contundent, al final, aquest 4-2. I per altra banda, doncs aquesta eliminació també de les Palmes, 3-1 contra l'Extremadura. Pel que fa, i ara poso totes les cometes del món, el grup de possibles rivals del Sabadell, ho hem comentat al principi del programa, va guanyar el Huesca a Utebo 0-3, va guanyar el Girona a Inca contra el Constància 2-3, això sí, els de Mitchell van haver de recórrer a la pròrroga per acabar de sentenciar aquesta eliminatòria.
Avui, per cert, a banda d'aquest Poblense Sabadell, pel que fa a les eliminatòries del grup 2 de la Copa, veurem si això després queda sense efecte pel que dèiem abans, però recordar també que a les 7 es juga el Mutilvera Real Zaragoza i l'Ebro Tarazona i el Sant Jordi Osasuna, a les 8 Sant Andreu Teruel, Atlètic Sant Just de Conrad García contra el Mallorca i el Reus Europa, i demà el Valle de Hues Andorra, el Balears Nàstic i l'Atlètic Lleida Espanyol, pel que fa, insistim, aquest grup on està el Sabadell. En una setmana, ja ho hem dit, on l'equip també després viatjarà a Màlaga, en parlarem a partir de demà, però avui, Sergi, estem d'efemèride, de trista efemèride, perquè fa un any de la Dana, però en el Sabadell també va ser protagonista.
Sí, 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 recordem, una Dana que va afectar sobretot a València, gairebé 230 morts, avui, de fet, hi ha previst aquest funeral d'estat, una tragèdia d'altra banda que va deixar, però, allò que fa la humanitat, una història de solidaritat magnífica amb Sabadell i el Sabadell com a protagonista, recordem, aquell camió que va sortir de la Nova Creu Alta carregat d'ajuda, de menjar, de roba, d'estris, de sanitaris, fins i tot, i de material d'obra per poder ajudar a la reconstrucció, que va viatjar en aquest cas fins a Pedralba, que va ser una de les poblacions més afectades del País Valencià, i d'allà va néixer una història de germanament entre els clubs de la ciutat, entre el Pedralba i el Centre d'Esports. Avui, amb un protagonista que ja es va fer famós ara fa alguns mesos, com és el president del Pedralba, en Rafa Sanz, hem volgut recuperar part d'aquella història. El primer de tot, perquè ens hem volgut interessar, Pau, per com es troba Pedralba, com es troba el poble i els seus voltants un any després de la tragèdia.
Por fin parece que el pueblo va reconstruyéndose poquito a poco. Se ven casas destrozadas, todavía se ve algún coche envuelto en barro. A partir de este verano es cuando ya se ha podido ir arreglando fachadas y pintando paredes porque la humedad no te dejaba. Y bueno, y luego está el tema laboral. Pedralba es un pueblo que vive de la agricultura y pues eso, muchos caminos y terrenos deshechos, y todavía a día de hoy se siguen arreglando.
Això ho sentia l'altre dia a una altra emissora, no em preguntis quina perquè no me'n recordo, eh? El tema de la humitat, que moltes cases continuaven encara mullades.
Sí, sí, sí.
I que clar, no podies pintar perquè llavors sortien humitats.
I que no sabien si tampoc tocar molt les parets o no per si acabaven caient, perquè estaven així amb aquesta situació. Déu que va ser realment molt, molt, molt angoixant, viure així.
I moltes cases, molts baixos, encara amb les portes obertes, per un tema de ventilació.
Sí, sí, totalment. Bé, també li hem volgut preguntar al Rafa Sanz, al president del Pedralba, insisteixo, com recorden aquells dies, com va ser tot plegat en els dies posteriors a la tragèdia, i sobretot perquè en faci 5 cèntims de recordar aquella solidaritat que els hi va aterrar des de Sabadell i també bona part de les conseqüències d'aquell camió d'ajuda que va arribar.
Des del minuto uno, miles de persones ajudando, preguntando, mandando ayuda, viniendo a ayudar, sucios de barro hasta las cejas. Y para entonces llegó un camión de ayuda humanitaria que me llamó la atención y de casualidad que provenía del Sabadell. Enseguida intenté ponerme en contacto para poder comprar una camiseta del Sabadell, pues un poco en modo agradecimiento, y me contestó directamente el presi. Lo que viene después, bueno, pues ya lo sabéis, fuisteis vosotros los que nos ayudasteis a hacerles llegar una camiseta de nuestro humilde club. Y a raíz de ahí, pues ya surgió un bonito hermanamiento que pudimos culminar viajando a Sabadell a ver el playoff contra el Eibar, que empatamos a 1. Fue una experiencia bonita de la que estamos súper agradecidos. Y tenemos que volver, ¿eh? Que tenemos también allí a nuestro amigo Kaiser y tenemos muchas ganas de verle.
Si algú no ho sap, encara en aquestes alçades de la pel·lícula, el pare de Kaiser i el germà, molt vinculats a aquest Club Deportivo Pedralba.
Així és, així és. I d'aquí aquesta bona part d'unió que, per acabar de tancar pràcticament el cercle, de la comunió entre aquesta petita població de València i el Centre d'Esports Sabadell. L'última, també, un aspecte esportiu que no podíem passar avui en un dia de Copa. Com ha començat la temporada? Perquè aquí estem molt contents. Atent, Pau, i atents tots a com ha començat la temporada del Pedralba, per si us sona alguna cosa.
El club va muy bien. Siendo sinceros, va muy bien, porque ya te digo, la escuela está creciendo un montón, hay un montón de niños y niñas, cada año somos más equipos, el club va muy bien y nada, y súper agradecidos de que nos llaméis. Ha pasado un año de la tragedia esta y nada, y siempre os tendremos en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.
Doncs apunta tu, invictes a la zona de playoff i a més, en el seu cas, a la Copa del Futbol Modest, la que seria la Copa Catalunya en el nivell del País Valencià, han passat la tercera ronda ja. Per tant, un inici de temporada del primer equip del Pedralba, més que il·lusionant també pel Rafa i per tota la seva junta directiva i la seva afició.
A veure si calca també aquesta trajectòria a la Copa al Centre d'Esports Sabadell. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I un altre punt de futbol també, perquè a segona catalana el Tibidabo té el tercer duel de proximitat seguit. Després d'empatar contra la Sabadellenca i el Sant Quirze, els de Torre-romeu visitaran dissabte a 6:15 el Barberà. A l'Antoni Serra ens ho amplia la nostra estudiant en pràctiques Paula Sauquillo.
Duel de contrastos, ja que l'equip de Toni Sánchez és 6è amb 9 punts i porta 4 jornades sense perdre. En canvi, els barbarencs no han guanyat encara i són penúltims amb 3 punts. A més, serà un duel amb morbositat per la polèmica que ha envoltat els juvenils i amateurs de les dues entitats les últimes campanyes. En l'últim partit, per cert, el Tibi va empatar contra el Sant Quirze amb un gol de Moussa Keita a les acaballes. En canvi, la sabadellenca va veure com volava un punt en l'últim minut del seu partit a Berga. Per 2-1 van caure els de Juan Carlos Rodríguez, que per cert va acabar expulsat. Els de la zona sud són 8ens amb 8 punts i diumenge a 12:15 reben el municipal de la Creu un Fàtima que marca el llindar de la permanència amb 7 punts. Els d'Igualada acumulen 3 derrotes seguides sense marcar i havent rebut un 0-7 del Piera en el darrer enfrontament.
I a tercera catalana, per cert, el Planadeu Roureda s'ha dit el lideratge després de perdre 3-0 al derbi a Can Rull. Aquest diumenge a les 12 hi haurà derbi a Can Uriac d'acabats de descendir. Sabadell Nord, Can Rull, Rómulo Tronchoni. Menys de 8 minuts per arribar a les dues. Fem una aturada breu per la publicitat, que encara hem de parlar de waterpolo i de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es. Obramat, on compren els professionals.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, recta final d'aquest Hotel Suís d'avui dimecres, dia de partit, dia de Copa del Rei pel Centre d'Esport Sabadell, però també dia de Champions masculina de waterpolo, perquè el Keio Natació Sabadell visita aquesta tarda la piscina del Waspo Hannover. Podríem dir que aquí comença la Champions de debò de l'equip de Quim Colet, perquè estem parlant de la primera oportunitat real d'estrenar el caseller de victòries a la fase de grups. De fet, són tres punts fonamentals pel club si vol estar ben posicionat en la lluita per ocupar una de les dues primeres places del grup D. Recordem que en l'estrena de fa 15 dies, el conjunt sabadellenc li va competir de tu a tu a l'Atlètic Barceloneta, però va acabar caient per 12-16, mentre que el campió alemany ho va fer de forma molt més contundent, 20-9, a la piscina del Marsella. Colet creu que van acusar la falta de rodatge i espera que continuï sent així.
Hannover segurament és un molt bon equip també, però bé, segurament li falta rodatge, esperem que segueixi faltant-li una mica de rodatge, i em refereixo a partits de nivell, vale? Perquè la seva lliga ha guanyat la Supercopa, més o menys fàcil, etcètera, etcètera, i clar, la Champions, l'exigència de la Champions és un o dos esglaons per sobre.
La gran novetat a la convocatòria és la presència d'Alberto Barroso, que recordem es va trencar el rodet, el làbrum de l'espatlla esquerra, el braç de no de llançament, a la Supercopa d'Espanya. Tot i això, com ha explicat el mateix Colet, el madrileny encara no està al 100% recuperat i tindrà un paper limitat.
Les últimes proves que li han fet, que van ser ahir, vale, ha donat, evidentment, doncs que, bueno, que està en uns paràmetres, diguéssim, de força i la lesió d'una manera que creiem que ens podrà ajudar alguns minuts.
A 6:45, aquest Waspo Hannover, Keio Sabadell, segona jornada del grup D i primer desplaçament de la temporada a la Champions. I una estona abans, a 4:00, hora peninsular, d'aquí a 2 hores, l'Astralpul femení disputa el partit avançat de la quarta jornada de la Divisió d'Honor. Després del debut a la Champions, amb victòria als penals a Catània, l'equip de David Palma ha tornat a agafar l'avió per visitar Lecheide Canari en un partit que no hauria de tenir massa dificultat pel conjunt sabadellenc. Les tinerfenyes encara no han guanyat, mentre que l'Astralpul es podria situar com a líder en solitari a l'espera que es completi la jornada aquest pròxim cap de setmana.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I si el Sabadell comença avui aquesta aventura a la Copa del Rei, ahir malauradament es va acabar la del Natació Sabadell de futbol sala en aquesta competició. Els nedadors van caure eliminats a la tercera ronda del torneig després de perdre 2-5 contra el Sala 5 Martorell. Recordem que el rival era de categoria superior, de segona, però el que va marcar l'eliminatòria va ser el terrible inici de partit del club, en què els del Baix Llobregat es van posar 0-3 en el marcador. Un resultat que, evidentment, va deixar l'enfrontament massa coll amunt pels de Jordi Marín. L'entrenador del club no s'explica per què hi va haver tanta desigualtat en aquests primers minuts.
No sé, la veritat és que m'és complicat d'entendre. Vam plantejar el partit com un premi i com una...
com un duel cara a cara, no com un equip al que li tinguéssim que tindre un excessiu respecte, i realment no ens ha sortit així la jugada. Hem comès errors que han demostrat que no estàvem tan fins com altres vegades, així que crec que s'ha notat molt l'inici de partit.
Per cert, que un dels gols, el que situava el 0-2 momentània de l'Electrònic, el va fer el sabadellenc i exescolapi Arnau Graell, ara a les files del Sala 5. El Natació Sabadell va reaccionar després, el partit es va equilibrar, però la distància ja era insalvable. Lluís García, de penal, i Àlex Llamas van fer els gols nedadors, que no van servir per complicar-li la vida, com dèiem, a un Martorell que va tenir controlada la situació en tot moment.
Nosaltres sabíem que era una... ja té molt de mèrit arribar a jugar aquestes rondes de Copa del Rei. Crec que hem fet un paper molt digne a la Copa. Això no ens ho trobarà ningú, tot i l'inici de partit, però va per sobre els resultats col·lectius que hem tingut en aquesta competició, i ara ens centrarem a la Lliga, i quan arribi la Copa Catalunya la disputarem també fins on arribem, i ja moríem el següent partit, que és de Lliga.
Doncs es fuma així la possibilitat que el club rebi un primera divisió al Pavelló Nord, i ara l'equip s'ha de tornar a centrar en la Lliga. Diumenge a les 12, duel de segona B a la pista d'un Bellsport, l'Hospitalet, que ahir, per cert, també va caure eliminat a la tercera ronda de la Copa, en el cas dels riberencs, va ser a casa davant el Gasifred Ibiza. Un minutet i mig per arribar al punt de les dues, una mica menys, ho deixem aquí. Tenia ganes d'informatiu ja la Meritxell Dambrich des del control tècnic. De seguida us saluda el Pere Gallifa amb el Notícies Migdia. Nosaltres ho deixem aquí, us enviem una abraçada ben forta i us recordem que aquesta tarda teniu una cita amb el futbol, amb el Sabadell en joc. A partir de 6:15 ens hi posarem des de Sa Pobla amb aquest Poblense, Centre d'Esport Sabadell, primera ronda de la Copa del Rei masculina de futbol. Res, que passeu una bona tarda i ens tornem a saludar d'aquí una estona. Adéu-siau.
D'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.